La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 29 de maig, les 12 i un minutet. I miren, ara farà un any, la Guàrdia Civil desarticulava una secta destructiva a Castelló, en més d'un centenar de víctimes. Els cabecilles, que van ser arrestats per presumptes delictes contra la salut pública i agressió sexual, s'amagaven en un xalet en la Pobla Tornesa com a grup de psicoteràpia. Dient que era una gent que feia aquesta psicoteràpia que avui en dia està ja reconeguda i que eren teràpies convencionals. Bé, doncs avui declara la que denominaven com la maestra, després de que altres dos investigats ja hagin admitit el consum de drogues en grup i la pràctica de teràpia de limpieza de xacres. Se'ls atribueix més d'un centenar de víctimes que són de Castelló, Tarragona i Barcelona. La que vull declarar és la que denominaven la maestra, que ella estava en matrimoni amb altre investigat, que ja va declarar el passat 20 de febrer en el juzgat d'instrucció número 3 de Castelló, quan també ho va fer de forma telemàtica un altre acusat, que va començar sent, diu, una víctima, però que va anar guanyant la confiança de les persones que lideraven este projecte i van entrar a formar part d'aquest nucli dur de la família de l'Alma, que així és com se coneix esta secta o com se fa dir, no? La família de l'Alma. En la declaració del passat mes de febrer, els investigats van admitir el consum de drogues en grup i la pràctica de tècniques de limpieza de xacres que, al parèixer, les proves les ha presentat el Ministeri Fiscal evidencien la comissió d'actes que van cometre, actes delictius. Se'ls atribueix més d'un centenar de víctimes. Les víctimes tenen procedències diverses, Tarragona, Castelló, Barcelona, però en general eren persones molt joves, des que suposadament abusaven sexualment i els que els practicaven rituals xamànics, lògicament drogats. A més, a les víctimes se les exigia un pagament de 10.000 euros. Sí, ho han sentit bé. Havien de pagar, a més, 10.000 euros. I així, doncs, els feien aquesta promesa de que estarien dins del círcul més proper de la que denominàvem la mestra, que era la persona, com diguem, una de les gurus, no? I ells estarien com més prop de la llum. I si se negaven, rebien amenaces de ser repudiats per la família de l'Alma, que és com ells se feien dir. I clar, quan tu estàs dins d'un lloc on per a tu ja no existeix res més i t'amenacen com que si no pagues els diners per seguir mantenent i ser entramat que fa bé a més persones, si no ho pagues no formaràs part, és com que ja no formes part del món. Per tant, era d'aquesta manera que mantenien i ses vora 100 persones vinculades. Els líders de la secta eren aparentment persones molt adinerades i que t'invitaven en diverses ocasions a anar a sa casa. Això ho ha dit una de les persones que ha donat testimoni de la Pobla Tornesa. i que el que diu que li feien era, pues això, limpieses de xacres i ritos xamànics ancestrals. En fi, veurem què declara avui. I una nonagenària ha asfixiat a la companyera d'habitació de 96 anys i ha sigut a una residència a Xiva. I la presumpta autora, amb problemes de demència, pot ser inimputable. La Guàrdia Civil investiga aquest possible assassinat d'una dona de 96 anys a mans de la companya d'habitació, també nonagenària, en la residència de la tercera edat de la localitat de Xiva, en Foia de Bunyol, segons ha informat el cos armat en un comunicat que ha arribat a esta casa. La víctima presentava símptomes d'asfíxia i una de les treballadores va adonar-se del cos inert en una visita rutinària a l'habitació. El cadàver va ser traslladat ahir a l'Institut de Medicina Legal de València per a practicar-li l'autòpsia. Fonts de la residència citades per el diari Levante asseguren que les ancianes tenien problemes de demència i la presumpta autora pot ser inimputable per l'avançada edat i l'estat mental. La residència forma part de la xarxa pública que gestiona la Generalitat. Disposa de 95 places destinades específicament per a persones majors dependents, segons la informació del centre. El geriàtric disposa d'un servei mèdic psicològic disponible 40 hores a la setmana per a majors assistits i supraassistits.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nuevo museo del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionant viatge audiovisual i interactiu per les entranyes del submarí groc.
Immersió en Villarreal.
Venda d'entrades online en villarrealcf.es.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Peñíscola Remember Festival. Viernes 7 y sábado 8 de junio. Artista confirmada: Kelly Lorena. Kelly Lorena. Más info, venta de entradas y dónde dormir en www.peñiscolaremberfestival.com.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterris. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
I bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a beber.
Me tienes tan fan fascinado.
Me tienes tan fan fascinado.
Bé, i ara anem a parlar de les funcions i també, com no, de la memòria del 2023 del centre Lluís Alcañiz. Per això tinc a Toni Marín, regidor de Salut. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
A Jaume Agost, que ell és treballador social del centre de dia Lluís Alcañiz. Bon dia.
Bon dia.
I a Gilbert García, que és educador social. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Crec que el micro de Gilbert... A veure,
No,
crec que el micro de Gilbert... Ja haurem de canviar el micro, perquè a mi m'interessa molt el que té que dir l'educador social, no a mi, sinó als oients, que al final és... si li canviem l'altre micro, Txelo, pot ser inici el cinquè. De mentre anem a parlar amb el regidor. Regidor, este matí hem tingut roda de premsa de lo que demà se farà ressò a tots els mitjans de comunicació, perquè han presentat aquesta memòria 2023, no?
Sí, així, en Susana. hem presentat la memòria 2023. Bàsicament el que han fet ha sigut un esquema en el que han presentat pues, tota la carta de serveis que ofereix Lluís Alcañiz des de, vamos, un centre en una solera que ja que dir 31 anys que ja ho porta en marxa i adaptant-se a la societat de Vila-real. I ell sí que te podran fer una miqueta un resum de les addiccions en les que varen a començar, d'en què estem ara, en quines són les noves addiccions incipients, en substància o sense, i bueno, pues creiem que és important donar a conèixer la tasca que es fa, que els ciutadans i ciutadanes de Vila-real sàpiguen que tenen un recurs així sanitari que no és lo habitual en moltes poblacions, hi ha molt poquetes poblacions que tenen aquest recurs i que té les portes obertes per atendre tots els casos de, com ha dit, addiccions en substàncies i sense substàncies, i quan entrem en detall pues veurem una mica pues, com hem anat canviant i com hem anat adaptant-nos pues, a les situacions que es comporten, no? I com tot el que passa en la societat, en lo social o a nivell mundial, per exemple, parlem de quan vam tindre la Covid, pues, també ha tingut una repercussió en el que són les addiccions.
Antes d'entrar a aprofundir en això, el centre Lluís Alcañiz, recibís a gent només de la població de Vila-real?
En principi sí, però també és veritat que dins de lo que és la mobilitat que n'hi ha, pues, n'hi ha gent que ha sigut usuari de serveis socials i ha sigut usuari del Lluís Alcañiz i pues, ha estat vivint i després pues, ha anat a viure a un altre lloc per alquiler, i quan ha tingut alguna addicció ha tornat per dir mira, és que me vareu atendre i tal, i nosaltres pues, moltes voltes prestem servei de pues, ja te dic, en la majoria són de Vila-real, però això no vol dir que puntualment gent que està fora o que ha sigut usuària pues, li se dona l'atenció perquè no li se nega a ningú aquesta atenció.
Claro, estem parlant de que està sentint tota la província i clar, a l'hora de tindre algun problema la gent busca solucions on estiguen. En aquest cas, hauran tingut en algun moment residència a Vila-real i hauran tingut que ser pacients en algun moment, no?
Sí, i de vegades inclús familiars. O sigui, tenim un usuari de Vila-real i té un conegut pues, que a lo millor és d'un altre poble o el que siga, i diu, ostres, i a lo millor acaben patronant-se si vivint així i està gaudint de serveis que li estem oferint.
I si parlem dels serveis que s'ofereixen, no sé si és el regidor el que m'ho ha de dir, m'ho hauria de dir l'educador.
Bueno, jo si vols te ho introduïs i després ja te ho detallen més. Bé, nosaltres, com en qualsevol espai sanitari, pues, primer se fa una recepció i ahí faríem el que seria el triatge, no? Veiem la necessitat d'aquesta persona, quin tipus d'addicció té, i a partir d'ahí pues, ja fem una classificació en la qual pues, se li atén d'una manera una intervenció individual, però després tenim una sèrie de grups terapèutics. Ves algú molt contrastat la funció del grup com a teràpia ja per si, i dins del grup pues, tenim molts grups. Tenim grups d'alcohol, tenim grups de ludopatia, tenim grups de cocaïna i tenim també un grup que s'interessa en ressenyar el que és de mares i pares.
Sí, perquè normalment quan algú té una addicció l'últim que ho reconeix és ell. És a dir, imaginem-nos que va un pare, una mare, un tio, un tutor, el que siga, no? El que siga a càrrec, i diu, jo tinc aquest problema. Claro, tu tens aquest problema però no el tens tu, el té algú. Ahí com reacciona el centre? Què és el que li aconsella?
Bueno, pues a partir d'ahí ja que fer un reconeixement, no? I moltes vegades és acompanyar-ho. El que està clar és que si de primera, i t'ho diran ells com a professional de dia a dia, tu directament el confrontes d'una manera poc assertiva, vas a perdre aquesta persona, perquè realment ells estan en la dinàmica de l'addicció i, bueno, hi ha una frase que és molt, molt típica, no molt recurrent, que és jo controle, no? Uh-huh. Llavors tens que fer un acompanyament i poc anar vinculant al centre fins que ells arriben a un moment en el qual pues veuen que sí que tenen un problema i sí que s'ha d'intervindre. I ahí ja pues, se van ficant aquestes mesures. Moltes vegades és important també l'acompanyament de la família per recolzar.
Sí, pero por ejemplo, en este caso, imaginemos que una persona ve el problema que ya, pues y esa persona sí que potan al centro y que le digan quién es la forma más buena para que la persona pueda arribar a entrar desde el centro, ¿no? També se li pot fer donar consells a les persones per a que apropen a, en este cas, a la persona que necessita i s'ajuda.
Exactament, i moltes vegades venen i demanen informació. Nosaltres els brindem la informació.
Uh-huh. Arriba la persona que té una persona entra i que ja ha assumit que li passa algo en l'àmbit que siga i què diu?
Bé, normalment en la primera entrevista quan acudis al centre se intenta donar espai per a que pugui explicar la seva situació. Clar, cada persona és un món, és diferent, té una manera d'expressar-se. N'hi ha gent molt oberta que necessita parlar molt, n'hi ha gent molt tancada que no n'hi ha manera que parli, no? Però nosaltres el que intentem en aquesta primera entrevista és que aquesta persona explique per què ha acudit al centre, que ha donat aquest pas tan, tan important d'acudir al centre de Dia Lluís Alcañiz. Perquè, clar, si ha acudit al centre de Dia Lluís Alcañiz és perquè no està bé, no? Aleshores, sí que és de veres que tenen molta ambivalència, com tu dies abans, no? I, Toni, que tenen molta ambivalència en relació a la seva addicció, però si han donat el pas és perquè dins d'aquesta ambivalència tenen unes coses que els han indicat una situació que li ha dit que necessita ajuda, no? I que té que parar d'alguna manera. I en aquesta primera entrevista de lo que se trata és d'aclarir tot això, no? De aquesta confusió, aquesta ambivalència que té, aclarir-la i que quede clar que n'hi ha una addicció, que aquesta addicció li ha provocat una sèrie de problemes a nivell psicològic, físic, de salut, a nivell de relacions socials, superimportant, a nivell econòmic, també, a tots els nivells, no? Aleshores, evidenciar tot això, que aquesta persona sap que ho té, però la maranya de l'addicció fa que no ho vulgueu veure i bueno, que quede tot clar, no? I que aquesta persona, pues, tranquil·lament diga, bueno, pues sí, és de veres que vinc per aquest motiu, no? Perquè la situació s'ha descontrolat, perquè no puc més, perquè estic vivint en un clot i necessito ir d'allí però no sé com, no?
També existe, depèn d'edats, no? Perquè jo pense en algú que acudís allí pues perquè, bueno, ha entrat en un bucle en el que a lo millor pues, està demanant diners contínuament als pares i els pares ja l'han obligat a anar i ell diu, bueno, pues, vaig a fer això com perquè callen, però jo seguiré demanant-los i acudiré al centre. És bo que entren acompanyats, entren a soles o se fan les dues coses, primer acompanyats, després a soles?
Sí, això ho valorem, no? Els demanem a ells que si volen entrar a soles o volen que els acompanyi la persona que els ha portat allí, en el cas de que vinguin acompanyats. I ells decidissin, pues sí que entre o que no entre, no? Però de vegades també és de veres que en la primera entrevista si la relació entre les persones que acudissin està tan vicia que és impossible
establir
un diàleg en aquesta situació, no? Aleshores, en aquests casos, pues els separem, no? Pues és tu i primer parlaré en ella i després parlaré en tu, o al revés. No?
I edats?
Sí, m'ha cridat l'atenció el que tu dius no? De la persona usuària que van els pares, perquè és com si foren joves, no? Però realment l'estadística que hem tret de les dades del 2023 és que el grup majoritari és de 40-50 anys, el grup majoritari de persones que acudeixen al Lluís Alcañiz. El segon grup és de 30-40 i el tercer de 50-60. És a dir, i l'estereotip del jove que va perquè els pares el porten i tal, també n'hi ha gent de menys de 20, de 20 a 30, però la majoria de gent són adults,
pues,
adults.
Acabeu de trencar-nos tots els esquemes. I si són més de ser ràdio, haver sigut televisió, ens haurem vist com tan xelo que està la tècnica com jo, a mouar les dos i ens hem quedat bocabadaes. Perquè, clar, sempre havíem pensat que algú pues, fa coses que no toquen quan és jove, quan no té massa coneixement. Però, clar, estem parlant de les persones que en este moment estan al càrrec de dirigir una societat. És a dir, i ses edats són la gent que pren decisions que repercuteixen a tots.
Clar, que tu ten en compte que sigui la joventut que tu dius, està la curiositat i el provar moltes coses, però el tindre consums no significa tindre addiccions. Entonces, quan arribes a 30-40 anys és quan realment ja portes una carrera de 20 anys consumint, que és quan sí que tens problemes. I quan venen acompanyats sempre diem els pares, però moltes vegades no són els pares, són la parella. Entonces, 45 anys ja ve en la parella o ja ve en qui està convivint.
Però, sí.
I és una malaltia que no és d'avui per demà. Un no se fa addicte en dos dies, sinó tal. I sempre hi ha l'estereotip de joventut i drogues. No sempre és així. Passa que tots pues, es comences a provar i fer tonteries en addiccions pues, de jovenet.
Clar, però això és com recollir el fruit dels que han sigut joves i han caigut en addiccions, que lògicament no són addiccions. Jo recorde quan parlaven de la heroïna, que allí sí que és veritat que aquella gent, la majoria pues, va acabar molt malament, morien, però s'han creat unes altres addiccions que han permetit que, bueno, que aquesta gent sigui que funcionant.
Claro, tu tenen en compte que l'edat que deia Jaume, de 50-60 o de majors, és gent que perfectament pot ser alcohòlic des de fa 40 anys.
Fijat que l'alcohol és algo...
Clar, i està ahí, és una droga legal, però està ahí.
O l'època, per exemple, que va estallar molt així, Ruta al Bacalao, tota aquesta gent en aquesta edat, i quan va arribar la coca que vas començar a pegar fort, pues tenim aquesta de 40-60. I després una cosa que jo crec que ja podríem analitzar només des de la sociologia és l'ús que se fa avui en dia a les substàncies, no? A les drogues, legals i no legals, i el mal ús també, perquè si parlem de fàrmacs ni te digues, si és hipnòtic, si, i tot el que comporta. Abans la gent, per lo que deia Gilbert d'experimentar, pues era més algo recreatiu. Avui en dia molta gent pren drogues simplement per, diguem la frase, per suportar la vida, no? Per prendre decisions. Empresaris que necessiten, i gent en general que necessiten el dia a dia, evadir-se. I la manera d'evadir-se és prendre algo, lo que siga, no? Ja t'he dit que fàrmacs també n'hi ha un sobreabut de fàrmacs, de fet estan al mercat negre. Llavors també des de la sociologia hauríem de fer ixa mirar, i a lo millor entendríem més coses de per què ixa edat.
Quan parlem de fàrmacs, és a dir, allò te ho recepten i tu li dius al metge, mira, jo és que ho necessites, sense ell no puc viure, però acabes sent un dependent també dels fàrmacs.
Clar. Depèn de l'ús. Si tu seguisses la pauta mèdica, probablement no n'hi hagi cap problema, no? Però,
però sempre seguim un poc, per exemple, un té un dolor, no? Un dolor muscular per lo que siga, i li recepten, pues, no sé, paracetamol i diazepam, no? I tu dius, ui, veig que tot me dona igual, no? Lo que me diu en este moment. Però tu, inconscientment, dius, quan ja no em fa dolor, tinc que anar deixant meu. Perquè això és algo que tot el món pensem, o pensava jo que ho pensem tot el món.
Me tenen en compte que les estadístiques europees sempre mos fiquen al cap de dalt en consumidors de fàrmacs i d'automedicació.
I tenen en compte que no és tan fàcil deixar-se-ho, perquè això no crea síndrome d'abstinència, clar, crea rebot, i tens alguns hipnòtics, per exemple, per dormir, que en tercera edat se va receptar molt i se segueix receptant per alguns metges, i quan s'intenta retirar això, l'efecte rebot és brutal i al final acaben mantenint-ho. O sigui, que això és la lleta xicoteta de lo que provoca el llevar un tipus de substància concreta.
Això ens porta a... Hem fet un triatge de coses insospechades, totalment insospechades, i d'edats que no ens esperàvem, i després és quan se decidís anar assignant-los, no? primer van a soles, van en grups, com ho fan?
Sí, bueno, després de que Jaume, com a treballador social, fa la primera acollida i fa aquest primer triatge, el citen la resta de professionals i el veiem també individualment, i cadascú des de la seva disciplina veiem una valoració, perquè bueno, des del centre sempre hem valorat molt la interdisciplinarietat, lo important que és, i el sentir-nos apoyats per altres figures professionals. I després fem una aposta en comú, diguem, fem una valoració de realment quin tractament li oferim a la persona. I a vegades és continuar en teràpia individual, altres vegades és fer controls d'analítiques periòdics, altres vegades decidim que entren en algun grup de teràpia o que vinguin tots els dies al taller. Depèn del perfil i de les necessitats de cada usuari. I ahir ja, pues ja entra això, en una dinàmica diària de vindre a tallers, perquè és una persona desocupada o temporalment de baixa i li interessa, mos interessa que estigui ocupat, que estigui distret, o després pues, els grups de teràpia, com m'ha dit Toni al principi, pues, són molt rentables perquè en una hora pues, estàs atenent ahir fent intervenció en 8, 10, 12 persones.
Claro, però estem parlant de persones entre 40 i 60 anys. Jo, quan estaves tu, Gilbert, te dutes, ja?
Sí, sí, ja.
Ara que ja ara estem ja, un ratet parlant.
Ara ja no me veus major.
Després de les dades que m'han donat, entre 40 i 60 anys, pensàvem, clar, aquestes persones són persones que estan en, són totalment, estan en la seva, en el moment més bo del treball, és a dir, però estan tan deteriorades que inclús estan de baixa.
Sí, però bueno, això enllaça amb el que ha dit Toni. És que ara realment l'abús de drogues i de substàncies és per més pel malestar. Vull dir, moltes vegades estic de baixa perquè jo no suporto un turno anglès en una fàbrica treballant de la forma que se treballa. Acabe consumint per poder aguantar-lo i després no aguante el treball, però sí que m'he fet addicte. I és gent, per això, en plena educació de fills, en plena relació de parella, ahir ve pues, molts problemes, com hem dit també abans Jaume, de problemes socials i d'econòmics, que fan que moltes vegades hi hagi trencaments de parelles, separacions o coses així. Entonces és un grup de població molt important. I pensem això, que últimament el que ve no és per tema lúdic, és per malestar. La gent tapa el malestar, tapa el dolor, tapa que hi ha de molts tipus, pot ser físic o mental o de la societat mateixa, la soledat. El que hem comentat també abans, que era el tema de la pandèmia, nosaltres vam ser dels departaments que més vam demanar a l'Ajuntament de tornar a fer teletreball com fora, perquè els nostres pacients eren en gran majoria, o un percentatge molt alt, gent que vivia soles.
Uf.
I la pandèmia en una addicció ha passat factura, de fet, pues bueno, de forma així extraoficialment han comptat la gent que no ho ha suportat, ha tornat a consumir i li ha costat la vida o ha tingut problemes molt greus. Entonces, tot això és un poc la societat que estem fent, no? Que la gent pues, estem tenint problemes. Els joves, per exemple, tal, el futur dels joves també és molt desalentador per a ells. Perquè el que és té un fracàs escolar i no va a escola i no vol estudiar, però tampoc té treball, què fa? Què fas un adolescent de 16 anys en casa 24 hores?
Sí, volia a veure, parlar de la vostra sorpresa quan diem les dades de l'edat, perquè tu dius, bueno, són persones que estan tirant de la societat, no? Estan en l'edat de liderar, tirar de la societat, efectivament, no? Quan pensem en persones entre 40 i 60 anys...
Són extractors.
No, entre 30 i 60 anys, no? És la vida laboral d'una
claro,
persona, 30 anys,
claro.
Val? I és de veres, haurien d'estar treballant, haurien de ser productius i tal. Sin embargo, ens trobem que, no sé exactament la dada, però 60% o 60 i pico per cent de les persones que venen al Lluís Alcañiz venen desocupats. Desocupats. Val? I desocupats què és? Gent que està en atur, en situació d'atur, gent que està de baixa perquè la situació l'ha desbordat clínicament i sanitàriament, tenia una activitat laboral i estan de baixa, o gent que inclús són pensionistes. Val? Per tant, sí que és de veres que les addiccions afecten a nivell social una barbaritat, no? No només mèdic i psicològic, sinó a nivell de l'activitat social, de l'activitat que té que tindre una persona, que ara també Gilbert, el meu company, ho apuntava, no? N'hi ha moltes persones que estan, que viuen a soles, però no només hi ha persones que viuen a soles, sinó que aquestes persones que viuen a soles i altres persones que no viuen a soles, que potser poden estar casats o viuen encara els pares o el que siga, trobem que tenen una desconnexió social, és a dir, que el seu entorn durant el seu entorn l'han perdut en els anys, i pot ser que n'hi hagi persones que tinguin un entorn tòxic en el cas de que, bueno, pues hagin socialitzat en l'ambient de drogues, o que inclús s'han aïllat inclús d'aquest entorn tòxic i facin una vida completament en solitari. I això és un dels reptes que tenim en el Lluís Alcañiz en la intervenció en la gent, de resocialitzar a aquestes persones en ambients sants, no? Que no és gens fàcil, no? Perquè anar a buscar amics així a porta fria no se pot fer.
I en 40 anys menys.
Obric parèntesis, encara que paren addiccions, perquè un tema que em parla és la soledat i està molt ben tret. Mira, i si fos un dia parlem d'això, però n'hi ha un catedràtic espanyol, catedràtic de neurologia, que està en Harvard, que és Álvaro Pascual Leone, que diu que la soledat és el mateix que si una persona fumara dos paquets de tabaco al dia. I és el dany que fa a una persona estar a soles. Soledat, òbviament, no desitjada, no? La desitjada a vegades és fantàstica. Però la no desitjada, ell ho equipara, un catedràtic de neurologia, en com fumar dos paquets de tabaco al dia.
Algo que m'he quedat era allò, això que pensava que era aixina, però que no ho havia lligat mai, i és d'aquestes persones que, bueno, han entrat en aquest bucle, inclús ja no podien anar a treballar perquè estaven tenint molta addicció, i aconseguissin eixir. I és quan les amistats, unes han fet la vida normal de tot ser humà, i les que s'han quedat arriba no volen anar en ells perquè entonces tornarien a consumir, i les tenim en aquesta soledat. Clar, què fem en aquestes persones?
Pues ahí tenen que implementar programes individuals de reinserció, és a dir, tenen que dissenyar amb ells, cavilar què coses pot fer per a anar introduint-se en la societat, que és el que diem, no podem anar per ahí dame un abrazo, quiero ser tu amigo, no, això...
Sí, però veus lo que sempre passa, bueno, ara te llitsc. Bueno, no puedo decir exactamente, pero mi hijo ha vuelto a trabajar, pero no sale con los amigos, no tiene amigos, porque tiene miedo. Yo entiendo, por lo que me están diciendo, que el que te pone es de si es en los amigos de siempre, tornará a consumir. Claro, es decir, sí, si ha logrado eixir, ha tornado a trabajar, pero no te por.
Sí, ahí és el que diu Jaume, fem un programa d'intervenció en ells i recuperem habilitats o esports o aficions que tenia anteriorment sanes. Molta gent torna al gimnàs, torna al centre excursionista, torna a fer com amistats noves en les que no estiguen aixòs amics consumidors.
Ahí està clar, amistats noves. Si tu tornes al mateix círcul que estaves, o tens molt superat el que és l'addicció, o caus. I la majoria de gent, per desgràcia, cau. I hi ha casos de gent, i te puc dir un cas concret, una persona que treballava de xòfer, de taxista, va ser consumidor, després de 25 anys sense consumir, li van fer un client anar a un lloc on se ven droga, i ell va acabar prenent droga després de 25 anys. Llavors, el qui ha pres drogues, i això ja que dir-ho ben clar, té moltíssima més predisposició que uno que no ha pres drogues a consumir.
Entonces, algo que...
Bueno, hi hauria que matisar qui ha tingut problemes.
Problemes,
no
òbviament.
No ha consumit, sinó ha tingut una addicció.
Ahí vaig jo, per exemple, no?
És un concepte diferent.
Ahí
perquè
vaig
drogues podem haver-les consumit tots i haver-les provat, i per això no tens un problema. Nosaltres estem parlant de problemes d'addiccions, que és quan tu ja no controles, quan tu ja t'has anat de les mans.
Però òbviament no consumint és el que toca.
Clar, l'única solució en qualsevol addicció és molt senzill, des de fora, que és l'abstinència. ara a la persona dir-li que mantingui l'abstinència. Això és lo difícil.
El que està clar és que, i pel cas que tu has dit, que si en el cercle d'amics en el que ell relacionava estava present les drogues, és normal que ell no vulgui tornar a ell o el tinga por perquè està anticipant el que li pot passar. I ahí és quan ja que treballar, sí, pues sí, se lo candideixen, buscar un altre grup d'amics, buscar algo a uns altres ambients sants, que puga ser, per exemple, aficions com esport, o alguns entorns en els quals estiga segur.
Parlem d'entorns segurs, és a dir, ara venen, han passat les festes de maig.
I se no és un entorn segur.
I per què poden vindre unes festes on hi ha tot tipus de... Bueno, n'hi ha...
Jo que sé, hi ha drogues legals.
Balls de disfraços.
Hi ha drogues legals.
Anem a parlar de l'alcohol.
Sí, correcte.
Total, és a dir, i tot el món diu el mateix. Bueno, quedem i mos fem una cerveseta. Sí. Per què hi ha gent que pot fer una, dos cerveses, sí, i s'acabó? Ah. I balla, i viu, ah, i tal.
Correcte.
Hi ha una gent determinada que científicament provat que siga més susceptible de quedar-se pillada, de quedar-se enganxada?
A veure, n'hi ha una predisposició que n'hi ha gent que sí que la té, genètica com la tenen a moltes altres coses. Uh-huh. I després també estem parlant, pues, moltes vegades, i parlo sobretot de les il·legals, que no saps el que t'estàs prenent. Entonces... algo tan simple com el cannabis, que tot i diuen, ah, això no és res, una droga blanda. Jo he vist casos, un cas concret d'un xicuelo que després de prendre cannabis els pardals li parlaven i va desenvolupar una psicopatologia. I dius, això és possible? Pues no és lo habitual, no és lo que veus en manuals, però sí que ho has vist, perquè has vist un cas i ha acabat això pues, en una psicopatologia greu. Entonces, una predisposició n'hi ha. El que passa és que això pues, no ho saps si no se dona aquesta circumstància. Con gent que ha pres algun altre tipus de droga i s'ha quedat, o pastilles o el que siga, en l'època en què era més habitual, i s'han quedat ja. I un altre, i en el grup que anaven prenien el mateix i no es passava. Però mira, és tan simple com n'hi ha gent que veu i diuen, té mal veure. I altres veuen el mateix i es dona per enriure i altres es dona per una altra cosa. Pues això té que veure molt pues, en les redes neuronals que té cada persona, en el seu desenvolupament, en el moment en què va prendre les drogues, tenim en compte que el cervell està en creixement. Els últims estudis diuen que inclús als 20 i pico llargs encara s'estan creant redes neuronals. No és el mateix un que pren substàncies o alcohol als 12 o als 14 anys, com molts xicuelos que tenim, per desgràcia, xicueles, avui en dia, o que ho pren ja en una adulta, en el qual, pues, diguem, les estructures cerebrals ja estan més creades.
Uh-huh. I ara li peguem una altra volta, perquè, clar, ja hem parlat de l'alcohol i de les drogues, que, evidentment, no sabem el que porten, perquè, al final, és un polvo, parlo jo, que no saps el que han posat i dius, i no saps a quin punt te poden enganxar. I hi ha gent que des d'un principi diu, mira, jo no prenc res perquè sé que no sé si ho podria controlar, i hi ha gent que te respecte i no ho ha fet mai. Però entra el joc. Mm-hmm. I primer, claro, el que anava un bingo era un binguero.
Sí,
i claro, i el que li agrada el joc ara el té.
Ara és el que estem dient en la roda, sí, de premsa abans, que ara el perfil és cada vegada més jove.
Ai, quins perfils tenen?
Perquè ahí, clar, és que ara tenen en compte que ara el joc no te fa falta anar ni al bingo ni al casino. Ara per internet en el mòbil pots fer apostes tot 24 hores al dia i del lo que vulguis. I entonces això s'ha ficat a l'abast de la gent més jove, que és el que se manegen més en temes d'estos tècnics, i estan havent pues, moltíssima gent. No estan venint encara, però pensem que
claro,
arribaran a tindre problemes.
Això és el que ara ens hem quedat nosaltres bocabadais, no? Esta gent després tindrà, millor, ho faran més ràpid i s'enganxa i tal, però esta gent viurà les 24 hores del dia pendent de fer-se milionari apostant diners, perquè és el que els han venut.
Efectivament, primer és el que s'han venut perquè tenen molts modes per ahí, que inclús en televisió està no fa molt, pues, i ser els esportistes que aposten i tal, i el que no és en això és en criptomonedes, i en està la qüestió és que ahí està. No estem en l'impacte tant en part perquè els xicuelos de Windia no manegen grans capitals. Se veu quan ja manegen diners i els diners se van va. I n'hi ha una altra cosa, ja que estem obrint melons, que es va tindre molt en compte, que és el fet de que accedint per internet i accedixen menors, quin control n'hi ha ahí? És que passa el mateix que passa en la pornografia. Un xicuelo de 10 o 12 anys pot accedir i pot veure uns continguts, pot apostar o poden passar-se un vídeo, com vaig veure jo fa unes setmanes, d'una decapitació i se l'estaven passant entre xiquets. Quin control s'està fent això? Realment volem que, volem, si volem preservar, perquè així en este carrer Prisionle tenim dos cases d'apostes en la qual se suposa que es demana el DNI al que entra. Se suposa, dir, perquè quan érem més joves i érem a les discoteques, pues a vegades molt demanaven i a vegades no. I crec que en estos entorns, pues, sí, val? Però se té que fer, però en tot el que és virtual, el apostar, el accedir a contingut pornogràfic, el accedir a contingut, pues, com ha dit, una decapitació, inclús terrorista, no fiquen portes a això i després mos queixem de lo que mos ve i tenim que atendre nosaltres en el centre. O sigui, és per fer una reflexió, eh?
Quan passa lo de les cases d'apostes i se decidís que no pot eixir la publicitat, els millors que tenim una llicència que ens ha donat l'Estat, nosaltres automàticament no acceptem ninguna casa d'apostes, i tots en teníem, eh?
Sí, sí.
I ara resulta que les grans empreses que en tenen 7 o 8 de mitjans de comunicació, pues ne posen a unes hores determinades a on la multa els compensa.
És que ahí va lo de feta la llei, feta la trampa, però ahí també el legislador, si realment vol estar en la línia de lo que toca, que és preservar la salut, pues té que treballar, perquè després lo que els ingressos que puga tindre per multes o lo que siga és irrisori en comparació als tractaments i a les desfetes que ja no tenen volta, perquè quan entra una addicció en casa, pues tot lo que destrossen, desparlaren de parelles, de la família, tot el mal que fa, això no se calcula en diners. I bueno, i per no dir, pues la gent, i sobretot és prou, no vaig a dir habitual, però sí que és significativament important, la gent que aposta, que acaba pues llevant-se la vida. Quan arriba a un nivell ja...
Claro, quan pren...
consciència de tot el que ha fet, o quan ja ho ha arrasat tot i ja veu que no n'hi ha solució.
Val. Com ara és algo que no és la visita habitual al centre, o sigui, no veieu dir, mira, jo és que sóc un jugador compulsiu, va menys gent, sobretot perquè si són molt jovens ho amaguen, com podem veure els pares o les parelles, però clar, és que com mires tu un mòbil d'una altra persona? És que estàs vulnerant la seva intimitat. Ara, si eres pare o mare, si pots fer-lo. Com saps si està jugant el teu fill o la teua filla?
A veure, el que deia Toni, més pront o més tard s'evidencia, perquè el fill es comença jugant pues, en la paga que li dones. Però el dia que se fa addicte, que és el dia que normalment t'ha tocat un premi gros,
sí,
pues així, a partir d'aquest dia ja estàs apostant 100, 200 euros. I per poder pagar-lo pues, es comença a demanar crèdits, diners prestats als amics, tal. I entonces arriba un moment que la família detecta que hi ha un forat ahí greu.
Clar, però jo penso que quan si tens una assignació setmanal, que era el que tot el món tenia, bueno, és que, no sé, igual és que sóc molt antiga, però si tots els diners es destina a jugar-se'ls, ahí ja tenim el problema.
I tant, clar. I tant, perquè no pot disfrutar d'aquests diners. L'únic que fa és...
L'únic que li fa disfrutar és això.
Clar. Això, però al mateix temps el fa patir, perquè com mai n'hi ha suficient, com sempre la banca sempre guanya, que això és una llei universal. La banca, inclús quan te toca un premi de 1.000 euros, la banca ha guanyat, perquè ha guanyat un client segur, no? I si no, que la banca sempre guanya. Si me guanya, perquè té més diners, els meus diners. I si m'ha donat diners, perquè té un client segur pel futur. Pues això. Jo el que sí que volia dir en relació al joc és, aprofitant que estem en la ràdio, en què ens escolta tanta gent, no?, que sí que la gent prenga nota, si algú té algun problema en el joc, de que una persona se pot autoprohibir l'accés al joc online, a totes les cases d'apostes, als salons de joc, bueno, i per supost bingos i casinos, no? I això és algo que cal dir, perquè molta gent desconeix, i és la primera indicació que donen nosaltres sempre quan siguin jugadors d'això, no? Perquè sí que és de veres que en els salons de joc a mi me consta que sí que se demana el DNI. Al qui no li demana el DNI, o millor és al client habitual, que ja saben qui és, però encara així haurien de demanar-lo, perquè d'un dia per un altre se podia haver prohibit l'accés, no? Justament ese sí, client habitual, no? I se'ls cau el pèl, eh? Si entra alguna persona que té prohibida l'accés als salons de joc i entra i pot entrar i el deixen entrar, a ells se'ls cau el pèl. Per tant, és molt important, i això qualsevol persona ho pot trobar a través d'internet, buscar autoprohibició de l'accés al joc o alguna cosa així del ministeri, i se pot fer en qualsevol moment, eh? I és bastant, bastant efectiu. Clar, sí, i la persona, què passa? Que segueix tenint una addicció, segueix tenint la ludopatia i té que ser atesa en un centre especialitzat, però almenys ahí se pot frenar una miqueta la sangria.
Sí. Té una barrera, diguem, ahí un poc se impossibilita el fet de jugar. Nosaltres teníem un cas que el pare va tindre que anar 3 vegades al saló de recreatiu a amenaçar-los perquè deixaven entrar el seu fill i estava prohibit. I va tindre que ficar-se serió i va dir, aniré vos ficaré una denúncia. Entonces,
és,
li van prohibir,
és el que hauria d'haver fet.
Li van prohibir l'entrada.
Estes persones són persones potencialment influenciables tant en joc com en futures addiccions, és a dir, és un perfil.
Home, el que deia Toni abans de la qüestió genètica o no genètica, sí que hi ha una predisposició, diguem, tipus de personalitat que és més addictiva que altres, perquè hi ha gent que se deixa una addicció i en seguida te ho diu, jo és que no puc ser addicte, no puc provar res perquè me faig addicte a qualsevol cosa. Té com una personalitat més addictiva. Entonces, potser jo me dice la heroïna, però me fume a ficar porros com un descosit. O l'alcohol, molta gent que se va deixar la heroïna, la cocaïna, després ha acabat sent un alcohòlic.
Veurem moltes vegades, ja que tenen en compte, que un ha construït la seva vida en una substància i quan tu lleves la substància i se desmorona la vida. Llavors, una de les coses que té que fer-ho és tratar de substituir, passar el dol, te lleves una cosa i fiques una altra. I te topetes gent que inclús quan és addicto, inclús te dicen el que diuen xinase per baixar la ansietat que tenen, se fan talls en els braços. O sigui, és algo que no estem parlant de coses, de qüestions baladís, és algo que tenim que entendre tot el context que comporta tant a la persona com a la família i en la societat que estem, i tu abans has parlat de Sant Pasqual i tal, és que tu te conviden al casal o al mes o el que siga i tu dius una Coca-Cola i encara se tan rico en condim, ja, però fete una cervesa, però fete tal. La pressió social que tens ahí és la que a una persona que ha tingut un problema d'estos és que arriba a festes i padeixes terrorífic, perquè saben que si va eixir tot està relacionat en el odi, en el oci, i parle de substàncies legals, d'il·legals ja ni te dic. Entonces, si mos fiquem en el suïs d'aquesta persona i així mal carrer ja comencem a veure ja tots en el gotet, que van tots passejant el gotet de la beguda, ja els adolescents que van en les botelles i se van afegint, van fent la mescla, és que tot és una quantitat d'estímuls que és que o te tanques en casa o és molt complex poder eixir. N'hi ha gent que inclús quan venen aquestes coses o en València en falles, pues se'n van de vacances perquè està ahí això.
Sí, nosaltres en els grups de teràpia que diem abans, que se treballa un poc, pues treballes quan venen festes, quan ve Nadal, i fas un poc de prevenció d'aquestes situacions, i tenim un percentatge prou alt del grup que ha preferit anar la setmana de festes fora per no estar vivint aquesta situació de contínua tentació, no?
Tal volta hauríem de canviar el pensament de o sigui, que canviarem l'oci de les persones, no? Tipus d'oci alternatiu a el sempre l'anar a veure, no? I a consumir. Som un país... És que jo, mentre estàvem parlant, estava mirant per la gent, no? I estan sentint-nos gent d'Alemanya, bueno, d'Estats Units, bueno, Romania... Espanya està especialment tocada en addiccions?
No sé.
Teniu algun dato?
A veure, jo igual ells me corregeixen sí. Més, però en Espanya és a nivell europeu dels primers països, per exemple, que consumis cocaïna. Estem en me pareix que estem empatats en Anglaterra, a vegades vos passen ells i a vegades vosaltres. Però bueno, esta Espanya d'ara també canvia molt a lo que era antes, també som menys feliços. Antes érem el país més feliç, ara no ho som, ara en el ranking estem molt per avall. Entonces, lo que t'ha dit, jo crec que un poc el canvi està en la manera de consumir. avui se consumís el gelbre del meu dia més per suportar esta vida, no? Un per evadir-se. I dins de tot això pues, tenim moltes circumstàncies. No anem a pinxar-nos que som els que més consumim perquè realment pues, ja ens fiquem molts sanbenitos, però en algunes substàncies sí que... I bueno, crec que és un dels països que més bars n'hi ha. Això també...
Sí, això ho tinc fama sempre. I per comunitats tenim dades? Perquè clar, si va estar la ruta del bacalao i allà va ser lo más. Yeah. Però allò ha passat? Sí. Per comunitats tenim alguna dada?
A veure, Espanya se veu en tota Espanya, vol dir en el sud perquè fa calor i en el nord perquè fa fred. Vull dir que així sempre tenim excuses.
Excuses n'hi ha per sempre,
sempre
n'hi ha per
veure.
No?
I així tenen en compte que portem 2.000 anys de cultura de l'alcohol i no hi ha festa, celebració, que no es celebra en alcohol. Vull dir que han parlat de moltes drogues, però la més legal i més barata i més assequible i que tots tenim un alijo en casa
tots.
És l'alcohol. En el grup de l'alcohol diem, treballem la vinguda de festes, però és que hi ha gent que té una situació molt dura. Tu dius que la família sempre és protectora. A veure quin alcohòlic en la seva família no es veu el dia de Nadal.
Segur quan dius no fumes...
I els millors vins es portem el dia de Nadal i sí, els millors sí. Gin tònics es fem el dia de Nadal i a veure una persona com treballa i s'afronta a la família en tot això. Dic que situacions de risc tens. En un principi tenim gent que és el que diem, no tinc amics que no siguin consumidors, què faig? Pues tinc que buscar i tal, i tal. Però arribarà un moment en què tenen que conviure en això. No va deixar de veure tot el món en festes perquè ell sigui exalcohòlic.
Lo que passa és que tenen que tindre un temps per preparar-se a això. Jo, per exemple, te fico un cas. Jo les etapes que he tingut consulta, pues, quan ha vingut una persona a deixar-se de fumar, si s'apropen festes com Nadal o el que sigui, el primer dius no, fuma i passa Nadal, parlem. Perquè és que va caure. I després una altra cosa que és una tonteria, però fixa't, el cafè. No pres cafè, sí, no prengues. Per què? Perquè el cafè va molt aparellat al cigarro. Entonces, si quedes en les amigues i tal i vos feu un cigarro, jo te puc estar treballant en tu, però és que va ser molt difícil, perquè és que...
Va associat.
Va associat, ah. I la mente ho va demanar. I hasta que tu no es comences a treballar i a que d'alguna manera tots els neurotransmissors que has desenvolupat, que t'estan dient que vull ser substància, es comencen una miqueta a inhibir-se, tu no vas estar preparat. Entonces està clar que té que haver un moment que ho afrontes. Però al principi no, te vaig a ficar un exemple tonto, però vas a entendre. Si tu has estat molt de temps en una parella i ho heu trencat, pues el primer dia després de trencar, una setmana o dos, pues no serà el millor moment per prendre un cafè, no?
No.
Pues ja està, perquè a lo millor caus, a lo millor tal, i té que passar un temps, no?
Sí.
Pues ahí estem.
No, és de veres, la gent, tot el món necessitem els nostres moments per sí, anar assimilant clar, les coses. Però és veritat que hi ha gent que és fumadora social, eh? I després també un missatge. A veure, la gent que hi és beu, ¿vale? Però mireu al vostre entorn perquè també hi ha gent que no bevem.
Efectivament, això n'hi hauria que destacar, no?
Claro, que quan parlem coses coherents, eh? I no són palisses, escoltem també, no?
N'hi hauria que destacar-ho, perquè és de veres que vivim en una societat alcohòlica, com el grup de rock este del 80, societat alcohòlica, vivim en una societat alcohòlica. L'alcohol no és com les altres drogues que estan tapades, estan amagades.
És veritat, tu dona compte, tot el món se'n va, i a més tot el món ho sap, perquè estan en un puesto i tot el món va al mateix puesto a prendre's la droga i dius, què donaria igual, si és que són sempre els mateixos. I, sin embargo, el got...
L'alcohol està a la vista, l'alcohol el tens en casa, el tens en les celebracions, bodes, bautizos i comuniones, el tens en festes, el tens en la terrasseta, el tens en tots els llocs. No? Així que el pacient alcohòlic ha de deixar de beure, realment ho té molt complicat, perquè ho té tot per davant. Té tot per davant. Però ahí n'hi ha que destacar el que estàvem comentant, que pareix que no, però n'hi ha molta gent que no beu.
Claro, de més...
I n'hi ha que ressaltar això, no? Que n'hi ha molta gent que no beu, que no és necessari prendre alcohol, que n'hi ha moltes altres maneres d'estar en societat, no? de dinar, de sopar, no? I també estaria molt bé que els hostelers se tiren avant i diguin, bueno, no només anem a oferir el maridatge de vi,
seria molt bona opció. És a dir, recordeu allò que va venir a veure un moment que va dir zona de fumadores i zona de no fumadores? Pues també podria dir, pues sona que la gent veu i sona que la gent no veu. Entonces tu ja saps que pots tindre una conversació coherent. Coherent.
Eso es complicado.
Bueno, eso es triar las compañías en que ibas a sopar.
Sí, pero
si sabes que no controla el alcohol, pues no vayas a sopar.
Pero tenen que ser conscients també de tot el lobby, totes les empreses d'alcohol, com estan canviant la tendència. Si recordem fa uns anys, a la dona se la va introduir en el tabaco com que era independent, no? I els anuncis de tot, de que tu fumes...
Claro.
Ara estem veient que ja el molt d'alcohol ja te diu bajo en calories, perquè ja no te va a engordar. O light, va ser una miqueta la graduació. O sigui,
el 0-0.
Ells sí que saben fer les coses bé, baix del seu punt de vista, llitgen la tendència, i com està clar que té moltes calories, ja te diuen light. O ja no té aquesta barbaritat de graus d'alcohol, que han de ser això que dius, mare meua. No, doncs pues mira, te baixem una miqueta d'alcohol, així no és tan fort, no te va engordar i tu vas a estar ahí en aquesta línia. Entonces, tenim que saber un poc en qui lluitem, perquè realment ells sí que saben adaptar-se a la societat i han anat introduint, i igual que avui en dia, pues ja pràcticament podia dir que estem a la part, inclús en algunes edats les dones fumen més que homes, cosa que abans era una altra història. Pues en l'alcohol cada vegada més estan introduint també aquest sector, perquè al final són dades, són xifres i és diners.
Quan parlem d'aquestes edats dels 40 als 60 anys que van, entre els 30 i els 60, són més homes que dones, és a la part?
Sí, no. Sempre, històricament, sempre han sigut més dones i se manté. El que avui hem donat una dada, una diapositiva, era que clarament és el 80-20.
Altra volta. Sí. O sigui, més
però,
dones...
Però és que estem mesclant un poc conceptes, perquè antes tu estaves parlant dels fumadors socials.
No, jo parlé de gent...
Els bebedors socials.
Que acudixen al,
claro,
al centre.
Si tornem a lo que estem presentant avui, és la gent que ja ve per una addicció. Entonces sí que encara més venen més homes que dones, encara que la tendència sigui el que diu Toni. Però clar, la gent que ve allí és la gent que té problemes i que té una addicció.
Són més homes que dones.
I
encara
dones.
Guanya...
O també se reconeix... Perquè encara l'estigma de dona, per exemple, alcohòlica, encara està mal vist. Encara la dona que mos ve ha sigut dona de bebedora del mari que se dia, que no estava ben vist que beguera en el bar. Perquè si un home està en 40 anys en el bar fent-se una cervesa, diu, mirau, després de treballar tot el dia se mereix fer-se una cervesa. Si hi ha una dona de 40 anys fent-se això, encara... desgraciadament encara tenim aquesta mirada masclista de i esta dona no té que preparar el sopar als xiquets. Entonces ha fet que encara moltes dones veguen amagaes i no se reconega el problema i no acudixen als centres nostres perquè encara socialment està estigmatitzat.
I quina és l'addicció que seguís estant la primera?
En la memòria del 2023 l'addicció número 1 que tenim és la cocaïna.
Però molt igualada en l'alcohol.
En l'alcohol, sí. L'alcohol històricament ha sigut la número 1, llevant d'alguns anys, pues, algun any al principi va ser l'heroïna, algun any el joc, algun any el cannabis també, i algun any la cocaïna, i enguany ha sigut aixina.
Alcohol i cocaïna. Sí. I la que està assomant, la que a poc a poc va guanyant terreno?
La ludopatia s'ha ficat en tercer lloc.
La
però...
ludopatia, no, i el cannabis fa sí, ja farà 7, 8, 10 anys que va repuntar, era una cosa insignificant.
Però va repuntar, se manté?
Sí, se manté. Va pujar, va incrementar molt el tema de la demanda d'atencions per problemes de cannabis. I s'ha mantingut, efectivament, sí. Això, la tendència ha de ser clara des de fa uns 10 anys, aproximadament.
La heroïna...
Te parlo de memòria,
La heroïna ha desaparegut?
Sí.
En esta zona?
Sí, com a addicció, sí.
Desapareix el per se, no?
No, però
és residual ara mateixa.
En persones consumidores, però...
Sí, no, més, que... també mesclada en la cocaïna, n'hi havia que ho feia un poc.
L'heroïna, el que ocorrís, el que tu comentes al principi del programa, que eren casos que inclús arribaven a morir o que no podien dur una vida laboral, que inclús, bueno, era un desastre, no? Per lo tant, la heroïna te produeix a la persona un deterioro molt ràpid, molt, molt ràpid. I clar, això, pues, la gent, pues, no opta per aquestes drogues, no?
I datos que jo no us ho he preguntat i que vosaltres heu tret.
Home, significatiu és quan parlem d'intervencions, no? Quan diem que, per exemple, doncs de les teràpies grupals que tenim, que torna a comentar, són el taller ocupacional que hi ha pels matins, el grup d'alcohol, ludopatia, el grup de mares i pares i el de cocaïna, doncs tenim de que s'han fet 359 grups a l'any.
En quants s'han fet 359 grups?
Grups.
359 sessions, no?
Sessions, sí, sessions d'això. Que en total han sigut 2.706 intervencions. O sigui, 2.700 persones han passat per teràpies grupals. Doncs això també dona un volumen del realment el treball que
clar,
teníem.
Sense comptar algo
que no hem dit també és que la mitja de demandes noves que tenim des de l'any 92 fins ara ve a ser de 110, 120, 130 persones cada any noves. Doncs això és una població
i persones
important.
Que abandonen?
Sí, moltíssima població. Pensant en el que havíem parlat de la ambivalència, no? De la persona que acudís al centre perquè per una banda vol, però per una altra banda té resistències, això pesa molt. I n'hi ha persones que prenen contacte en el centre, fan la demanda d'atenció, acudixen una o dues vegades o tres i deixen d'acudir, no? Això ocorre pues, perquè al millor no és el moment o perquè tenen moltes resistències. Bueno,
sí, i això, com tenim una trajectòria ja de 31 anys, pues, tenim suficient espectre per a donar-nos compte que aquesta gent que no estava convençuda, al cap d'uns anys torna i te diu, ojalá me lo hubiera dejado cuando vine, perquè ara ja tinc molts més problemes.
Que sí que n'hi ha persones que tornen perquè sí, evidentment sí, veuen
molta
que això
gent,
tocava.
Molta gent.
Aquestes sessions, aquestes teràpies són mensuals, anuals, depèn de qui siga?
No, el taller és diari, de 9 a 1 pel matí i després els grups són mensuals.
No,
o sigui, semanals. Cada dia de la setmana hi ha un grup. El d'alcohol és el dilluns pel matí, el de ludopatia i el de pares és el dilluns per la vesprà i el de cocaïna és el dijous per la vesprà. O sigui, que un grup semanal tenen cada addicció.
I una cosa que volia afegir jo, que crec que és important. En 2024 hem afegit un ítem a les estadístiques que veurem el resultat l'any que ve, que és la violència de gènere. El que vam observar és que teníem molts usuaris que havien patit violència de gènere i ja m'has començat a això pues, significar-ho i l'any que ve tindrem dades, però que ja apunten en que moltes de les usuaris que tenim un percentatge molt important pues, ha patit una violència de gènere i bueno, pues, és una a tindre en compte també i que es farà també reflexionar.
El centre està ahí, de personal què tal?
Personal, pues en mínims, en mínims pel volumen de...
Li demanaríeu...
Demanaríem de tot un professional més de cada.
Estem ahí en procés.
Però estem en procés.
De complementar una miqueta més i bueno, pues ahí també... Tenim gent en pràctiques que també s'estem formant, que és molt important i no moltes vegades tenen la possibilitat d'estudiar de màster i de llicenciatures el poder formar-se i a la part també pues, és algo molt significatiu que tenim de distintes universitats, veritat, gent que s'interessa, gent inclús de València en formar-se així i també pues, es present també una ajuda que s'agraeix.
Este centre és gratuït.
Municipal, sí.
Totalment.
Sí,
ahí està nosaltres, subvencionat nosaltres per l'Ajuntament de Vila-real.
Tenim subvenció també de conselleria, com a centre acreditat I, bueno, pues també tenim, nosaltres tenim interrelació i tenim coordinació en les unitats de conductes addictives, que són les que n'hi ha, pues, en Castelló n'hi ha dos, la Vall d'Uixó, en les quals pues, també tenim interrelacions en la que quan creiem que tenen que fer un seguiment per allò que és important també pues, es derivem, es deriven ells, igual que centres de salut que tenim així, els diversos centres de salut que tenim, pues, també hi ha aquesta coordinació important.
Se parla d'un centre de dia, jo llancé la idea a l'aire. Podria fer-se un centre com a tal on se pogueren fer teràpies estan interns?
Bueno, això ja és algo que estem parlant de paraules majors.
Això seria el que es coneix com a comunitats terapèutiques o com a residències. Ahí fa falta més personal, més diners i més local.
Però podria ser municipal.
Veure, això hauríem de veure la competència, no. Perquè qui té que donar el vistiplau és conselleria.
Sí. Real, ja m'estan dient.
Nosaltres de sanitat, les competències que tenim de sanitat són molt, molt, molt petites. I, de fet, en centres que tenim així, que tenim usuaris, però que gestiona conselleria, nosaltres hi tenim que fer alguna intervenció i tenim que tindre el vistiplau sempre d'ells i l'autorització per fer qualsevol cosa. O sigui, estem en un àmbit que no és se mos ocorris fer això i podem treballar, sinó que hi tenim que donar... Té molt de recorregut això, Susana.
Bueno, se tendría que demanar. Yo digo porque como últimamente el señor Mazón ve prou, el presidente de la Generalitat, no sé, sería algo que le podrían decir, ¿eh? A mí me demanen que los fagan entrevistas. Yo, per demanar,
no.
El municipio es una gran ciudad, ¿por qué no?
Nosotros encantáis que venga el señor Mazón, pero sobre todo si ve a reunirse nosotros.
Bueno, vindre bé, i jo quan ve, bueno...
De moment ha vingut una vegada a reunir-se amb nosaltres, a parlar de coses de contingut, cosa que, pues, com ves, si l'alcalde va estar ahí demanant-ho reiteradament, va vindre, i esperem que vinguin més vegades, igual que vinguin pues, consellers i vinguin... I vinguen també en una cartera, en propostes i en ajudamos a tot el que necessitem,
bueno,
que és molt.
2.700 persones són usuaris del centre, és a dir, han passat intervencions, 2.700 intervencions n'hi ha hagut, és a dir, així treball se fa, per tant hem de demanar per al treball que se fa. I ja està, no?
Correcte, i a banda, abans tenim també, pues, pel senyor Mazón, per si mos escolta, uh-huh. Crec que com ve per la província, igual està per així.
Si és que tenim metges de tur.
Pues tenim ahí el Dolores García, que ahí n'hi ha un projecte que s'hi diu Convivint, en el qual pues, n'hi ha ben ahí diverses coses compromeses i estem a expenses de que això se desbloqueixi i puguem tindre pues, el que se mereix ja no Vila-real, sinó molts pobles del voltant que són usuaris de vindre així a centres que estan col·lapsats i que estan donant servici a molts pobles del voltant.
Bueno, jo he pres nota. Toni Marín, regidor de Salut, gràcies per haver estat ací.
Gràcies.
I també Gilbert García, educador social del centre de dia Lluís Alcañiz, gràcies.
Gràcies per donar-nos veu.
I també Jaume Agost, treballador social, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va nadar en la luz, fin de l'hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a Edén. La última vez. Me tienes.
pan inmaculado.
Me arrastro hasta el salón a buscar amor
plastificado y sé
que mañana ni me acordaré.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Ganas de viajar? Ruta aérea Castellón-Madrid. El mundo a tu alcance. Vuela desde Castellón vía Madrid a 86 destinos nacionales e internacionales como Nueva York, París, Hong Kong o las Islas Canarias. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2024-2025 en la Comunitat Valenciana. Ahora, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ey, tienes 3 segundos para decirme cuál es la canción más famosa y viral del momento. Esa, la que no deja de salirte en Instagram. Dímela. Sí. ¿Y si te digo que este sábado 1 de junio actúa en Mont Villarreal? Sí, sí, sí.
Como una potra salvaje que en el
ocupé. Isabel Ayun, la potra salvaje, este sábado 1 de junio en discoteca Mont Villarreal. Actuación en directo. La potra salvaje llega a Villarreal, a discoteca Mont. Los beneficios de la entrada serán donados a Acudim, la Asociación de Minusválidos de Villarreal. Colabora la Junta de Festas de Villarreal. Compra ya tu entrada a precio reducido.
Thank you.
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Villarreal con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Villarreal.
Por primera vez en Villarreal, gran evento de Pressing Catch, sábado 8 de junio por la tarde en el Pabellón Llorens. Combates con luchadores profesionales venidos de toda España. Además, ese día conoceremos a la peña más solidaria de Villarreal. ¿Está la tuya apuntada a la campaña? Te esperamos, 8 de junio, Pabellón Llorens, un evento para todos los públicos y con entrada gratuita. Más información en web y redes de la asociación Conquistando Escalones.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
De mayo.
No te quites el sayo.
Molt bon dia, Alicia.
Molt bon dia.
Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo.
Bon dia.
Venim a parlar de algo que mos preocupa a moltes persones perquè en un moment donat pensem que ho estem patint.
Sí, i no és tan estrany sufrir-lo. Porque lo sufre de la población mundial entre un 2 y un 6%. Y en España en concreto, las mujeres, un 4,2 o una cosa así por cien de las mujeres lo padecemos.
¿Y es?
La fibromialgia.
Arrea.
La fibromialgia. Bueno, ¿qué es la fibromialgia? Pues su nombre ya lo dice. O sea, vamos a desglosarlo. Siempre que vemos alguna palabrita acabada en algia, quiere decir dolor. Si es mialgia, dolor muscular. Artralgia, dolor articular. Vale. Fibro, habla de tejido fibroso. Uh-huh. ¿Qué es el tejido fibroso? Pues los ligamentos, los tendones, los músculos. Bueno, mentira, los músculos es el mío. ¿Vale? Miopatía, enfermedad de los músculos. Mialgia, dolor de músculos. Entonces la fibromialgia es una patología que se caracteriza por un dolor intenso, repetido, permanente y exacerbado, o sea, muy, 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 muy alterado, muy descomunal, de el tejido de músculos, y pero sin implicar a la articulación, o sea, sin que haya inflamación en la articulación.
¿Por eso no se detecta?
Ahí está. Es muy difícil el hacer un diagnóstico por imagen, porque realmente no hay ningún signo en las radiografías, en las resonancias, que nos diga que es una fibromialgia. Entonces se hace el diagnóstico por descarte. O sea, tenemos una persona con un dolor de más de 3 meses de duración, ¿vale? Porque sí que las sociedades internacionales de reumatología sí que han dado una serie de guías, ¿vale?, para confirmar ese diagnóstico. Entonces, cuando tenemos una persona con un dolor a nivel eso muscular de tejido blando, de más de 3 meses de duración, que afecta tanto a la parte superior, o sea, uh-huh, de cintura para arriba como de cintura para abajo, entonces ya empezamos ahí a sospechar. Si además hay 18 puntos que es característicos, si además esos 18 puntos, de esos hay 11 que a la presión resultan dolorosos, pues blanco y en botella. Ya hablamos de fibromialgia, pero bueno, la fibromialgia, aparte de esos que hemos dicho, aparte de esas características, tiene muchas más cosas que nos hacen sospechar de una fibromialgia. Bueno, pues el levantarnos por la mañana ya con dolor y con rigidez en los pies, en las manos, en las articulaciones, eso ya es muy significativo. Bueno, eso, el que hasta el roce de una sábana a veces ocasione un dolor muy, muy, muy insoportable, pues también. Es una patología que coexiste muchas veces con síndrome de intestino irritable. Problemas a nivel de circulación, pero enseguida son esas personas que enseguida se enrojecen con la presión. También padecen dermatitis, ansiedad y depresión. O sea, que hay una serie de signos. Por eso se llama síndrome. Pues cuando hablamos de un síndrome, es un conjunto de signos que nos dirigen hacia ese diagnóstico. Muchas veces se confunde con el síndrome de fatiga crónica, porque comparten muchas características. Lo que pasa es que, de hecho, se llaman ambos dos, están agrupados dentro de lo que se llama el síndrome de sensibilización central, porque sí que hay una serie de alteraciones eso en la percepción del dolor. O sea, sobre todo es un problema en que eso, que el dolor está muy, muy, lo que llamamos exacerbado, muy subido de tono.
Y de esto, ¿cuándo se dan cuenta? Porque, claro, si no hay ningún signo médico...
no hay ninguna forma de hacer un diagnóstico radiológico o eso, no hay, con una prueba diagnóstica.
Claro, ¿cuándo llegan a la conclusión de que la fibromialgia existe como tal?
Por descarte. Tenemos una persona que está pasándolo fatal, eso que tiene todas esas características o algunas de las cosas que acabamos de decir, y entonces ya te digo, el diagnóstico sí que se confirma, o sea, se ha llegado al consenso de eso, de más de 3 meses de duración de ese dolor, uh-huh, que afecte a los 4 cuadrantes, que tenga 11 de los 18 puntos de gatillo. Con eso ya seguro que el diagnóstico,
claro, esto es, ahora está reconocido, pero
así ha costado muchos, claro, años.
Lo que yo me refería es al hecho de que cuando alguien decía, no me encuentro bien, tengo muchísimo dolor, y no le
nada
le...
directamente al psiquiatra, porque una, claro, porque como realmente convive con ansiedad y depresión normalmente, pero vamos a ver, teóricamente es normal que si estás con un dolor permanente, pues acabes deprimidísimo y hecho polvo.
Entonces, ¿se recurría a dar sedantes?
Sí. De hecho, hoy por hoy, los tratamientos convencionales todavía siguen dando analgésicos para el dolor, relajantes musculares y bueno, eso, y antidepresivos. Sí, ahí nos quedamos. Recomendaciones, ¿vale? No exponerse a temperaturas extremas porque eso exacerba el dolor. Pues duerma usted con una almohada muy finita, el colchón que no sea ni muy duro ni muy blando, pero poco más. O sea, lo que se hace es tratar de que esos síntomas, pues disminuirlos, pero no, aunque ya empieza a haber estudios. Nosotros sabéis que somos unos apasionados de la genética, uh-huh, y bueno, y también de la genética intestinal, de la microbiota intestinal. Entonces sí que es verdad que sí que se ha visto que ahí ya se van haciendo estudios de a ver qué hace que se produzca esa patología, que es lo que al final nos interesa. O sea, saber cuál es el origen, porque si vamos a estar tratando las causas, es lo que decimos siempre. O sea, tapamos la... pero seguimos teniendo el problema. Entonces vamos teniendo ya cada vez más pistas. Lo que pasa es que es difícil porque no hay estudios lo suficientemente amplios con un grupo de personas suficientemente amplio como para que la comunidad científica acepte eso como una realidad. Entonces nos falta todavía tiempo, pero ya sí que se ha visto que bueno, que esa afección, ese cambio en el dolor, esa alteración en los receptores nociceptivos, sí que tiene una explicación genética. Sí que hay unos ciertos genes que sí que tienen ciertos polimorfismos que marcan esa tendencia a poder tener una fibromialgia. Y a nivel microbiota intestinal, o sea, está clarísimo. O sea, sí que hay un patrón. O sea, la gente con fibromialgia que se hace su estudio de disbiosis intestinal, sí que confirmamos la presencia de número de ciertas especies, unas más altas, otras más bajas. Sobre todo, fíjate, además, a mí como me gusta mucho también el tema de los ácidos biliares, de hecho hice el trabajo de fin de máster en ácidos biliares y microbiota intestinal. Nosotros, nuestros ácidos biliares que fabrica nuestro organismo, eso que se almacenan en la vesícula biliar y luego para la digestión de las grasas, nosotros fabricamos lo que se llaman los ácidos biliares primarios, que cuando van a parar al intestino se han conjugado sobre todo con taurina y con glicina, pero una vez están en el intestino, para que sean efectivos, o sea, los que realmente van a ayudar a digerir esas grasas, a emulsionarlas, son cuando ya la microbiota los procesa y los transforma en ácidos biliares secundarios, que son los que ya hacen el efecto que queremos. Entonces sí que se ha visto que hay una modificación sobre todo en esa microbiota y en esos ácidos biliares, porque ya sabemos desde hace unos años que los ácidos biliares no solo influyen en el tema de la digestión de las grasas, sino que también son unos marcadores celulares para otras funciones del organismo, entre ellas para las funciones nociceptivas. Otra cosa que sabemos ya, pero insisto, todavía no hay suficientes estudios como para que la comunidad científica diga: esto es, pues vamos a tomarlo en consideración. Hay una alteración de neurotransmisores muy evidente, sobre todo en el caso de la serotonina. Son personas que tienen problemas con la serotonina, una serotonina baja. Por eso una de las cosas que les sucede es que se deprimen y por eso pues se tratan con medicamentos para la depresión. Pero claro, nosotros sabemos que esa serotonina, aunque sí que es cierto que sabemos que la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, la serotonina que fabricamos en el intestino no nos llega al cerebro porque no puede atravesar esos filtros que tiene el cerebro, pero bueno, se utiliza para otros órganos. Pero claro, el problema está también en la materia prima, o sea, el triptófano, que es el que forma esa serotonina y esa melatonina. De hecho, uno de los investigadores a nivel mundial en melatonina, que es español, que es el doctor Darío Acuña de la Universidad de Granada, sí que ha hecho varios estudios ya sobre la fibromialgia y la melatonina, o sea, sobre qué vías se ven afectadas. Pero claro, cada uno barre hacia casa, ¿no? Claro. Pues el que está especializado en melatonina, pues
sí, sí.
Se ha centrado en estos estudios y se ha visto eso, que el tratar a los pacientes con melatonina y con ácido gamma-aminobutírico, pues mejora muchísimo, porque otra de las cosas que suelen tener son alteraciones del sueño, la gente con fibromialgia. Normalmente hablamos de mujeres porque es mayor el número de mujeres que la padecen. Estrógenos. ¿Por qué la padecen más las mujeres que los hombres? Porque se ha visto que es también muy propia en mujeres que tienen un exceso de estrógenos, un hiperestrogenismo. Por eso algunas veces cuando han pasado 5 o 6 años de la menopausia, esas fibromialgias tan agudas, tienden a remitir. Y es porque ya, como dejamos ya de fabricar ese exceso de estrógenos, pues entonces al tener más equilibrados estrógenos y testosterona, pues entonces los síntomas van remitiendo.
Y yo de esto tengo un caso, es decir, yo conozco a una persona mayor, además la tengo muy cercana, que ella sí me comentó que está mejor ahora, que tendrá 73, 74 años, que cuando tenía 58, 59. Es decir, que se encuentra con menos dolores que antes.
Claro, eso es fantástico. O sea, imagínate estar toda la vida con dolor, porque es gente que está toda la vida con dolor. Cuando de repente dejas de tenerlo, dices, o sea, estas son las mujeres que dicen, yo soy feliz desde que tengo la menopausia.
Y después no tiene nada que ver con la edad, es decir, lo puede padecer...
Sí, se padece desde joven. Lo que pasa es que mientras eres joven te escuchas menos y tienes, pero sí que ya asoma. Y va dando pistas desde son personas que a lo mejor desde jóvenes dicen, es que yo todo lo somatizo en la espalda, o sea, yo cuando tengo que ir a un examen, o sea, me quedo rígida, me duele, luego eso suele ir asociada con también síndrome de intestino irritable, porque realmente el síndrome de intestino irritable es un tipo de disbiosis, entonces coinciden muchas de las cepas bacterianas, las alteraciones en cepas bacterianas del intestino irritable con la fibromialgia y la fatiga crónica, o sea que es coincidente. Y luego también hay muchas líneas de investigación hacia que la fibromialgia sea una mitocondriopatía, o sea, un problema de mitocondrias. La mitocondria, la central nuclear de la célula.
Sí.
Bueno, hablamos en singular, pero sabemos que hay células, según el tipo de células, que tienen cientos y hasta miles de mitocondrias. O sea, cuando la dibujamos, solo dibujamos una mitocondria preciosa con sus crestas, pero las células suelen estar llenas. Esas mitocondrias no funcionan como tienen que funcionar. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es suplementarlas, o sea, dar materia prima al organismo para que ese mecanismo, esa central nuclear, funcione en condiciones. Ya te digo que a nivel genético, bueno, pues eso, pues hay una enzima. Ya sabéis que cuando hablamos de genes, normalmente los genes que son las instrucciones para que el cuerpo fabrique algo, normalmente proteínas, enzimas, llamamos igual a la enzima que al gen. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues porque normalmente el gen se escribe con letras mayúsculas y la enzima se escribe en letras minúsculas. Pues se ha visto muchas alteraciones también en la catecolamina transferasa, que es un gen que eso hace que se fabrique esa enzima, que esa enzima se encarga también, no solo hay alterada la serotonina, sino está también alterada la adrenalina, la noradrenalina en este caso, y ese gen es uno de los que actúa para la línea de las catecolaminas, que es lo que siempre decimos, ¿vale? Las catecolaminas por la mañana son las que nos hacen arrancar, conforme va cayendo el sol, entonces van bajando las catecolaminas y van subiendo las indolaminas, que es la serotonina y la melatonina. Pues bueno, pues es, también hay fallos, y se ha visto también que hay un incremento de lo que se llama la sustancia P, que es una sustancia... tal cual el nombre, que sí que interviene mucho en la forma en la que se transmite el dolor, en las vías del dolor.
También me explicaron, porque bueno, hay una asociación aquí en Villarreal.
Sí, afortunadamente la gente se ha organizado muy bien, porque eso, ahora quizá ya está más visible, pero hace 20, 30 años, o sea, era un estigma que te diagnosticaran una fibromialgia. Primero era un milagro. Era un milagro, sí, porque por entonces sí que hubo algunos juicios en los que se consiguió que que le dieran la invalidez por padecer fibromialgia. Entonces, claro, no querían diagnosticarla, porque ese diagnóstico podía ser utilizado en un juicio como trabajador para conseguir una invalidez.
Una incapacidad, sí. para trabajar.
Sí.
Lo que me comentó una de las personas que vino para hablar, que la padecía, es que puede ser algo que te sobreviene o puede ser por algún hecho traumático.
Sí. Se ha visto muchas fibromialgias como consecuencia de infecciones, incluso víricas. El virus del Epstein-Barr, que es la enfermedad esta del beso que es tan conocida. Y sí que es verdad que nosotros, todos los pacientes que han tenido Lyme, o que tienen Lyme, porque ya es muy difícil de erradicar una vez ya sea cuando vienen con el diagnóstico ya es algo que viene de lejos. Los pacientes con Lyme, o sea, tanto infecciones víricas como bacterianas, también tienen mucha incidencia en fibromialgia. No solo son traumáticos como un divorcio, que eso exacerba, ¿vale? No es que sea el origen propiamente, pero sí que hace que se manifieste con mucha más intensidad. Pero eso puede ser algo traumático, tanto psicológico como físico, ¿eh? Un accidente de tráfico, una lesión grave.
Fíjate, la persona que hablaba, que me contaba el por qué ella, a partir de ahí, pues padece la fibromialgia, además, de una forma brutal, es porque ella trabajaba en unos grandes almacenes, y en los grandes almacenes, pues en la parte donde tienen que reponer el género, pues bueno, son naves y son altísimas, y van con escaleras que son muy altas. Bueno, pues ella subió, y cuando fue a coger el producto que fuera, la escalera se le fue. Y ella se quedó colgada.
Por Dios.
Y ella no sabía cuánto tiempo se iba a quedar colgada. Y si se soltaba, evidentemente,
sí,
no sabíamos, porque era una altura muy alta. Bueno, una gran altura, ¿no?
Sí, te ha quedado muy bien, lo de una altura muy alta.
Era una altura que de verdad no te hacías popa solo, ¿no?
Sí.
Y afortunadamente entró alguien que la pudo socorrer.
Pero bueno, claro, pues ese momento de
el tiempo que estuvo
intenso.
Ella colgada, que pensó en sus hijas, pensó en que se había terminado todo, y a partir de ahí la bajaron, y ella estaba temblando.
Sí, claro,
a partir de ahí esta persona no ha podido volver a trabajar, porque ella no sabe cada mañana qué es lo que le va a doler.
Claro.
O sea, de un momento de estrés máximo, o sea, que tenemos que ser conscientes de que no todo se puede diagnosticar físicamente, es decir...
Sí, ya en el caso de la fibromialgia es que no hay evidencia diagnóstica, no hay una prueba, aunque sí que ahora van saliendo paneles de genéticos, lo que decimos siempre, para la tendencia a padecer. Entonces, sí que cuanto más paneles se hagan, sí que es cierto que más pruebas, más evidencia habrá de que eso está relacionado. Y sí,
y
que es
bueno,
cierto que en analíticas, pues si hacemos la proteína C reactiva, pues sí que nos sale. A veces la homocisteína también la pueden tener alterada, porque es también una patología que una de las cosas que tiene es mala metilación. Entonces sí que hay suplementación que mejora muchísimo. O sea, no podemos hablar de una curación hoy por hoy, pero sí que podemos mejorar muchísimo. Y luego, claro, es imprescindible que esas personas hagan ejercicio físico, pero claro, es muy difícil porque como tienen tanto dolor y además eso, acaban fabricando muchísimo ácido láctico, o sea, lo que es una agujeta normal, las agujetas, pues ellos simplemente una caminata les genera al día siguiente, o sea, unas agujetas a lo bestia que les duele todo. Entonces hay que irles pautando ese ejercicio pues de poco en poco. O sea, vamos a caminar durante 5 minutos, pero antes de esa caminata le vamos a dar carbosa y una serie de suplementos para conseguir que en vez de su metabolismo trabajar en el ciclo de Meyer-Hoff, que es porque ellos, digamos que como no tienen bien las mitocondrias, ellos prácticamente todo lo que trabajan no lo trabajan no es un ejercicio para ellos aerobio, sino que es hacer la función de una forma anaeróbica, con lo cual hay que conseguir eso, transformar esas mitocondrias y que trabajen eso en el ciclo de las pentosas, en el ciclo del ácido cítrico, para que trabajen como la de una persona normal. Entonces hay que ir entrenando, hay que ir eso pues aumentando los paseos, el tiempo de paseo, con ajustando esos suplementos para darle materia prima para que consigan funcionar como la mitocondria de una persona normal.
Y otra de las cosas que también hablamos es, había una de las personas y le pregunté, bueno, ¿y cómo puedes sobrellevar esto? Porque claro, los analgésicos son de por vida, sí, los relajantes musculares son de por vida. Y ella me comentó que ella había aprendido a tranquilizarse.
Uh-huh.
Entonces, claro, yo me voy al estado primario del ser humano. Porque si yo el hecho de hacer la radio aquí, como lo hago todos los días, yo tengo que salir un día fuera a hacer la radio, que esto significa que se conecte bien, que se oiga bien, el sitio no está insonorizado.
Claro, son factores que no dependen de ti.
A mí me provocó una ciática.
Hmm.
Es decir, estaba tan tensa que me provocó una ciática. Si volvemos a un estado primario donde el hombre solamente, el hombre, la mujer, el ser humano, se pondría en alerta cuando tuviera una situación de peligro, es como si continuamente estuviéramos en situaciones de peligro.
Absolutamente.
¿Eso puede provocar?
Sí, sí, sí. De hecho, eso tienen alterado el cortisol, tienen alteradas un montón de cosas que influyen. Por eso es alteración del cortisol. El cortisol, pensad que una de las cosas que regula es la presión sanguínea y la disponibilidad del azúcar, o sea, la insulina. Entonces,
Y cuando hablamos de este tipo de medicamentos que hacen que no les duela, pues tienen efectos secundarios. Sí. En este caso, yo, por ejemplo, que yo me declaro amante del ozono, yo si voy...
Pues yo soy la otra, que lo sepas. Si tú eres la amante, yo soy la otra.
Es decir, yo tengo una ciática, por ejemplo, y yo voy a que me traten con ozono. Porque esto no tiene efectos secundarios.
No, porque es un antiinflamatorio natural. O sea, pensad que es oxígeno. O sea, el ozono son tres moléculas de oxígeno en vez de dos. Entonces, una vez entra ya en el organismo, ya se separa, se convierte en oxígeno. Lo que hace es oxigenar mucho el tejido, pero sí que es verdad que estimula una vía de las enzimas del NRF2, que evita, eso, que estimula unas vías para eliminar el dolor. Entonces, tenemos pacientes con fibromialgia adictos al ozono. Un montón, sí, sí.
Es que
sí,
no tiene efectos secundarios. Claro, y quita el dolor, porque además a todo esto, cuando yo tengo la ciática, hablamos en primera persona porque es lo que puedo decir. O sea, no puedo decir nadie, usted está diciendo algo que no es lo que es. Pues, ¿qué haces? Tienes ciática, vas al médico, el médico te receta relajantes musculares.
Sí, analgésicos.
Para el dolor.
Analgésicos, sí.
Y diazepam.
Sí.
¿Vale? Claro, estos son fármacos. Pues y yo estoy allí y otra persona casualmente con una ciática también y me dice, mira, esto te durará, a mí me pasa muchas veces, te durará fuerte 15 días y acabarás al mes encontrándote bien. Bueno, pues yo voy, a mí me administran ozono. Uh-huh. Alicia, el ozono se me administró porque yo no sé decir exactamente dónde.
Claro. En el caso
por la ciática.
Sí, en el caso de las ciáticas, pues está muy claro el nervio ciático. O sea, cuando hablamos de los nervios, siempre se dice de en qué parte de la columna, o sea, a qué altura sale ese nervio. Entonces, el ciático sí que sale, pues a partir de cuando ya tenemos la curvita lumbar, ¿vale? En lo que llamamos la charnela lumbosacra, entre la cuarta lumbar, L4, y la primera vértebra sacra, S1, o sea, ese es el punto de salida. Entonces lo que se hace es, se infiltra a esa altura, ¿vale? Buscamos tocar las facetas laterales, o sea, del disco para saber que estamos en el sitio.
Sí.
¿Nada? Y ahí pues se inyecta el gas directamente. También, como luego ese nervio pasa por debajo, porque muchas veces... es como consecuencia de contracturas, pero de espasmos, ¿no? De espasmos en la musculatura glútea. Pero justo por debajo de los glúteos hay otro nervio que es el piramidal, que es por donde sale. Ya por donde sale y baja por detrás a la pierna, que eso que también esa ciática te baja por el dolor por detrás. Pues entonces se busca también ese punto de salida del ciático por el piramidal y ahí se infiltra un poquito más.
Bueno, pues en este caso yo me hice una sesión, una.
Porque esto es ser muy agradecida.
Me hice una sesión y a mí, decir, esto me ocurrió la semana pasada, creo que era el miércoles, miércoles, jueves. Bueno, pues yo el domingo por la tarde, yo no estaba enganchada.
Hombre, debías estar muy bien porque el viernes tenías cita y no te presentaste, querida.
Y yo ya no tenía.
Sí, sí, o sea, claro. Yo digo, una de dos, o está ingresada o es que está estupenda y se le ha olvidado.
Y no tenía, yo no estaba enganchada ni tenía dolor. Sí. Con lo cual, además tengo muchas ganas de encontrarme a la persona con la que me viene el médico. Al vivir en una población pequeña, casi se conoce todo el mundo, ¿no? Sí. Y de preguntarle cómo está, porque yo estoy muy bien. De hecho, yo vine el lunes a trabajar, porque además me vieron el miércoles lo fastidiada que estaba, porque estaba muy fastidiada. Y me dijeron, ¿cómo estás? Pues molve. Es decir, yo no sé lo que le ocurre a las demás personas. A mí me quitó no solo el dolor, sino el yo no sé por qué el enganche, supongo que porque pinza.
Sí. Son pinzamientos, pero en este caso suelen ser, ya te digo, por espasmos musculares. O sea, más que por un problema vertebral, porque cuando ya son problemas vertebrales, uh-huh, tipo hernias o pinzamientos, es más difícil. Porque mientras no mejora, eso hay que, necesitamos más sesiones para que la zona se desinflame y todo eso vaya al sitio. Pero en caso de tensionales, por espasmos musculares, mucho más fácil de...
Claro, y a todo esto, uno cuando tiene ciática, o está bien acostado o está bien derecho, o sea, levantado.
Sí, vamos a ver, acostado, la postura ideal sería formar como una letra M, o una, sí, más o menos, o una W, ¿vale? O sea,
sí,
eso es tener, no estar tumbado completamente, sino tener la espalda en ángulo.
Sí.
O sea, estar un poquito incorporado, y luego debajo de las rodillas, en la fosa poplítea, lo que los niños pequeños llaman el sobaco de la rodilla,
sí,
¿vale? Que es la fosa poplítea. Pues ahí tener eso ligeramente flexionado, ponerse una almohada o algo para tener flexionado, porque con eso evitamos que ese nervio esté tenso, estirado, se queda cortadito el nervio ciático, con lo cual sí que se nota un alivio.
Pero es que mi trabajo es estar sentada, y estar sentada no relajada, porque claro, normalmente uno cuando está trabajando, mi trabajo no es estar...
Tú eres heavy.
Relajada.
Sí,
es
sí, tú
de
eres
estar,
cañera.
Tengo entrevistas así que la verdad me pongo tensa, porque a veces tú sabes que preguntas lo que quieras, sobre todo a un político, preguntas lo que el pueblo quiere saber,
y
me contestan lo que quieren,
gana, claro.
Y entonces tú vas cogiéndote cada vez más nervios, y yo el lunes llegué y estaba perfecta, es decir... A mí,
bueno, tú siempre estás perfecta.
No me duele la ciática.
Perfecto.
Por lo tanto, una de las propiedades, o sea, una de las soluciones que yo personalmente recomiendo es el ozono.
Sí, ¿no? El ozono en fibromialgias nos ha dado muchas alegrías. Muchas alegrías.
Ojo, y hablaban de cámara hiperbárica, que es oxígeno.
Sí.
Pero yo esto no lo he probado.
La cámara hiperbárica pues funciona de una forma distinta, pero también se considera eso, el ozono se entra dentro de esas terapias de oxigenación.
Uh-huh.
Lo que pasa es que el problema de las cámaras hiperbáricas es que sí que ese oxígeno puro, que es fantástico para muchas cosas, pero sí que produce más estrés oxidativo. Porque oxidas, claro, tienes ahí más oxígeno para reaccionar, pero bueno, es fantástico, ¿eh? También es una forma muy buena de tratar ciertas patologías.
Bueno, pues el ozono sin efectos secundarios,
el tratamiento
contra el dolor.
Tratamiento de la microbiota, o sea, hacer un estudio de disbiosis y ver cómo está esa microbiota, que va a influir muchísimo, porque además sabemos eso, que nos va a influir no solo a nivel de digestivo, uh-huh, sino a nivel de las vías del dolor, y eso, modular todo lo que son las vías nociceptivas, o sea, ver, claro, cada paciente es un mundo, ¿eh? No, ahí tenemos de todo, o sea... Dentro de la fibromialgia no todo el mundo tiene los mismos síntomas, no todo el mundo tiene alteración del sueño salvaje, no todo el mundo, hay distintos niveles. Entonces eso pues es hacer una buena historia clínica al paciente y ver cuáles son las principales aspectos que tenemos que tratar en ese paciente. Pero sí, mejora, por lo menos intentar eso, irnos al origen. No, y poder evitar que ese paciente esté de por vida con esas analgesias fuertes que le van a ocasionar al final, con los años, pues problemas hepáticos. Y sí, tratar de mejorar la calidad de vida. Y sí, la calidad de vida la mejoramos, porque eso, en el momento que desaparece el dolor perpetuo, cambia la persona.
Fíjate, el fin de semana, la gente que he visto, y la gente que he visto a partir del lunes, me han dicho... Susana, ¿qué diferencia? Es que el dolor es lo peor,
sí,
lo peor,
sí,
que lleva el ser humano.
Sí. Es decir, es que es invalidante. O sea, es que en personas con fibromialgia es que realmente ese dolor es invalidante. O sea,
pues,
les impide hacer actividades normales que cualquier persona puede hacer sin causarles un dolor brutal, un agotamiento que los deja planchados.
Pues eso, que utilicen todo lo que hay a su alrededor, claro. Que investiguen cuanto más mejor
y que
pregunten.
Esto va adelante. Ya no es como hace 30 años, que era un poco como tabú y que, bueno, pues eso, se consideraba que estaba...
Que te estabas inventando.
No, que eran unas tías locas.
Exacto.
Unas tías locas.
Totalmente.
Tal cual. Entonces, ahora sí, ahora ya se abren más líneas de investigación y ya se toma en consideración.
Y otra de las cosas que no se me pase es, muchos de los medicamentos que te dan cuando tienes este tipo de dolores, lo que hacen es hincharte. Con lo cual, una mujer que se nota hinchada no se encuentra bella, no se encuentra guapa, y todo esto juega en contra de ella.
Claro, claro.
Por lo tanto,
si entras en ese círculo, si ya encima tenemos poca serotonina, que no estamos ya deprimiéndonos y encima le vamos dando, pues eso, entra, es la pescadilla que se muerde la cola y entras en bucle y es más difícil de...
O sea, soluciona, como siempre digo, a ver las ailas, ¿no?
Sí, pero ya os digo, entre comillas, sí, entre comillas, porque no sabemos el origen exacto, han abierto muchas líneas de investigación, sí que sabemos eso, mitocondriopatía, algunos ciertos genes, metilaciones afectadas, por lo tanto, pues vamos a mejorar, analíticas con homocisteína, entonces vamos buscando cosas que nos indiquen cuál puede ser el origen de todos esos desarreglos. Vamos al origen de esos desarreglos, pero aún no es... No sé, pues como una infección bacteriana que dices, mira, tienes tal bacteria, tal antibiótico es el que funciona para eliminarla. No
claro,
es tan sencillo.
Pero cuando empiezas, yo recuerdo, mi hija este fin de semana me decía, mamá, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10.
Y tú, millones, un
y
millón,
yo,
mil.
Al principio me dijo, del 1 al 10, le dije 20 el primer día. Y luego ella iba bajando, es decir... cuanto ojalá y nos doliera un 0, pero si a uno le duele un 10,
claro,
y baja
a un 5,
es que eso es
maravilloso, claro.
Pues en eso estamos.
Pues ahí estamos, ayudando a la gente.
Alice Santos, la clínica del Doctor Rojo. A ver las ailas, soluciones, todos encontrarlas y ya
sí,
está.
Sí, y seguimos buscando.
Muchas gracias.
A vosotros, hasta la semana que viene.
So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide.
Miren, i la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana ha posat en marxa, en coordinació amb la Creu Roja, un servei de transport durant el diumenge 9 de juny, que serà el dia de les eleccions europees, per a facilitar el dret al vot a les persones amb mobilitat reduïda. La delegada del govern, Pilar Bernabé, i el president autonòmic de l'entitat benèfica, Rafael Gandia, han presentat conjuntament la iniciativa, que té caràcter totalment gratuït i es dirigeix a la ciutadania que necessita aquest transport per raó d'edat, malaltia o per problemes de mobilitat. Bernabé ha recordat que el servei pot sol·licitar-se fins a les 3 del dijous 6 de juny a través del telèfon de Creu Roja o a través del centre hospitalari de la xarxa pública corresponent en cas d'estar ingressat o dels ajuntaments. També se pot fer via mail o també hi ha un telèfon que on se pot fer la petició. El transport per la jornada electoral del 9 de juny funcionarà de nou a 8 de la nit. Seran voluntaris i voluntàries de la Creu Roja qui recolliran en el punt indicat a les persones que hagin sol·licitat el servei, ja siga des del centre hospitalari d'ingrés, residència o domicili. I posteriorment les trasladaran al col·legi electoral corresponent perquè disporguin la papereta en la urna i les portaran de tornada al punt de recollida. La Creu Roja donarà cobertura màxima al servei allí on demanen gràcies a la xarxa local d'assemblees que té la Comunitat Valenciana, i el president autonòmic de la institució ha mostrat satisfacció per la col·laboració amb el govern espanyol i ha apreciat que es mobilitzarà un centenar de persones voluntàries i 56 vehicles de transport especial per oferir el servei a 380 poblacions valencianes i s'estima unes 300 atencions de transports d'acord amb anteriors convocatòries electorals.
Es maravilloso. Oh, oh. lees un verso de Vietma en voz alta. Yo te recito el recibo del agua. En tan poco espacio las mozas se van del salón. Pasan los días, me tiendes la mano que está sujeta.
Bueno, pues este m'apunte d'apunte de tocar les dos del migdia, ja saben, estan sonant les campanes, les sentim des d'ací, des de l'estudi de Ràdio Vila-real. Ja saben, demà més i millor.